L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre els donem la benvinguda en aquest dimecres, dia 16 de juny. Comença ara mateix el repàs dels titulars i de les notícies més destacades de la jornada. Benvinguts. El saluda en nom dels companys de les Emute, Tere Giner. La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia el negoci de l'aigua per complaure amistats. Els antitrasbassament diuen que el govern fa una política de fets consumats a les Terres de l'Ebre i mostren la seva repulsa contra aquests trasbassistes moderns. Aprofitant que el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua estan avui de visita a les Terres de l'Ebre, la plataforma en defensa de l'Ebre ha emès un comunicat on vol denunciar el seu total desacord en les conclusions de la darrera reunió de la taula de l'aigua, on s'afirma que es proposarà al govern català actual la interconnexió de xarxes, més concretament el desviament del Segre cap a Barcelona. La plataforma creu que aquesta conclusió no reflexa la realitat i que l'argument de les possibles emergències és una justificació per amagar la realitat que, segons els antitrasbassaments, significa la total subordinació als interessos urbanístics i financers especulatius que des de fa anys intenta aconseguir amb el trasbassament de l'Ebre, ja sigui directe o a través dels afluents o de canals que irònicament anomenen de regadiu. Escoltem Manolo Tomàs.
Perquè dins de la planificació hidrològica de Catalunya ja s'ha ficat damunt del paper el trasbassament del Segre cap a Barcelona. No només s'ha ficat damunt del paper, sinó que això es planteja davant del govern català perquè ho assumisqui. Clar, nosaltres entenem que plantejar nous trasbassaments, com és el trasbassament del Segre cap a Barcelona, sense planificar el que seria el dotar de capacitats mediambientals al tram final del riu i al delta, em sembla que és una traïció a la voluntat de la gent de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, volem que sàpiguen que ens sentim molt ofesos, que és tot el contrari del que estem defensant aquí des de fa molt de temps i que no han valorat bé les repercussions que pot tindre això tant a les Terres de Lleida com a les Terres de l'Ebre.
Manolo Tomàs també afirmava que fins ahir a la matinada no van conèixer el protocol de la visita i que no faran cap mobilització. Tot i això, demana als polítics ebrencs que tinguin dignitat. El per què ho escoltem tot seguit.
No coneixem ben bé el protocol de la visita fins a la matinada d'ahir i en principi és molt possible que no féssim absolutament res i en tot cas que quede palesa la nostra opinió. Però sí que agrairíem que altres representants de les Terres de l'Ebre també digués alguna cosa, perquè sembla que la defensa del riu, el territori, sembla que molta gent no vaigui i jo creiem que és hora de que comencéssim a despertar-nos, que ja està bé de fer la pilota a una gent que en realitat el que estan fent és consumar els trasbassaments de l'Ebre que tenia planificat el Partit Popular. Una miqueta de dignitat política no tenim en llibre a les Terres de l'Ebre.
El comunicat de la plataforma conclou afirmant que ens poden considerar la Catalunya enganyada, com així es podran considerar d'aquí molt aviat la gent de les comarques de Lleida que realment es creien que el canal Segarra-Garrigues era un canal de regadiu i el que serà és un canal d'especuladors urbanístics i territorials a costelles del desequilibri territorial i de la sobreexplotació de l'Ebre i dels seus afluents. Per tant, l'aigua cap a Barcelona per alimentar més indústria i especulacions urbanístiques. Seguim a l'informatiu de Mute parlant-vos d'aquesta maratoniana visita del conseller Baltasar a les Terres de l'Ebre. El conseller durant el matí ha visitat Gandesa, la promoció d'habitatges de protecció oficial de lloguer amb opció de compra del Poet de la Plana. Al migdia, el conseller està previst que inauguri l'estació depuradora de l'Aldea, una obra que té una capacitat de tractament de 1.600 metres cúbics diaris i que permetrà sanejar l'aigua equivalent a una població de 6.400 habitants i ha comportat una inversió de més de 2 milions d'euros finançats en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea. A primera hora de la tarda, el conseller Baltasar i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, signaran dos convenis que permeten permetran estendre la rehabilitació urbana a tots els habitatges del casc antic del municipi ebrenc. Posteriorment visitarà el nucli antic de Tortosa. A darrera hora de la tarda, el conseller de Medi Ambient i Habitatge lliurarà la Carta Europea de Turisme Sostenible, gestionada per la Federació Europarc a 20 empreses turístiques del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Precisament d'aquesta carta en parlem tot seguit amb Lluïsa Bertomeu des de Ràdio Delta.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge lliurarà avui dimecres un total de 20 acreditacions a les empreses que a partir d'avui són col·laboradores de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Les acreditacions certifiquen que aquestes empreses han superat la prova d'assistència tècnica i que, per tant, compleixen com a mínim 30 de les actuacions previstes al protocol per tal de millorar, entre altres, el seu comportament ambiental. Després de l'acreditació dels espais naturals, en aquest cas el Parc Natural del Delta de l'Ebre, aquesta és la segona fase on són les empreses que es troben dins l'àrea d'influència de l'espai les que es poden acreditar. Gina Fornós, tècnica d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Són empreses que s'acrediten en la Carta Europea de Turisme Sostenible. O sigui, en la primera fase s'acreditaven els espais naturals, no? Com nosaltres, com el Parc Natural del Delta de l'Ebre. I encara hi ha una segona fase on se poden acreditar les empreses que es troben dintre, o sigui, dintre de l'àrea d'influència del Parc Natural. Vale? I llavors han hagut 20 empreses que s'han acreditat amb aquesta distinció, no? La Carta Europea. I, però per a fer això han tingut que passar una assistència tècnica, que ha vingut una empresa de Madrid a fer aquesta assistència tècnica i s'ha avaluat una mica una sèrie d'indicadors que tenien que complir 30 actuacions mínimes. En un principi aquestes actuacions es tenien que dur a terme i a partir d'aquí crear un pla d'acció a desenvolupar a 3 anys de 9 actuacions. Aquestes 20 empreses turístiques es beneficiaran d'una sèrie d'avantatges, que suposa formar part de la Carta Europea de Turisme Sostenible, sobretot en lo relacionat a promoció dels seus serveis. Llavors també aquest tipus de mesura per als empresaris suposarà una millora del comportament ambiental, estalviant costos i a més també comportarà una millora de la qualitat, el qual implica una prestació d'un servei amb més garanties per als usuaris.
L'acte de lliurament d'aquestes acreditacions a les empreses col·laboradores amb la Carta Europea de Turisme Sostenible tindrà lloc avui dimecres a les 6 de la tarda a l'Ecomuseu i estarà presidit pel conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara canviem de temàtica informativa perquè les salines de la Trinitat podrien deixar de funcionar si l'administració catalana i FECSA no resolen els problemes de subministrament elèctric, un fet que a la vegada causa un fort impacte visual i un perill a la barra dels trabucadors. Manel Ramon, en Posta Ràdio.
Doncs una notícia important que ens arriba des del Delta de l'Ebre, concretament l'explotació de les salines de la Trinitat a la punta de la Banya, a l'extrem sud del Delta de l'Ebre, està en perill si no es posa fil a l'agulla al projecte de soterrament elèctric de la línia que FECSA Endesa té a la barra del Trabucador. Així ho ha denunciat l'empresa Infosa, que se n'encarrega de l'extradició, producció i comercialització de sal marina, després de més de 8 anys de gestions i reunions perquè la companyia elèctrica millori el subministrament a la zona, molt deficient, a causa del mal estat de la línia del Trabucador, que amb l'erosió de la barra fa que bona part dels pals de llum quedin sota el mar o s'enfonsin. Infosa Sal amenaça de cessar l'activitat si FECSA i la Generalitat no reaccionen. Escoltem el gerent d'Infosa, Joan Socarrats. Ho deia d'aquesta manera.
Nosaltres, mentre continuem rebent energia elèctrica, continuarem funcionant. Això està clar. El dubte és, aquesta línia quants dies més aguantarà? I la pregunta és, sense subministrament elèctric, les nostres salines poden funcionar? No, no podem funcionar sense subministrament elèctric. Llavors arriba un moment que ens plantegem, evidentment, si el dia de demà hem de deixar de treballar i hem de tancar aquestes salines. Aquestes salines no són viables funcionant amb grups electrògens. L'energia generada per un grup electrogen és infinitament més cara que l'energia que podem rebre, a part de la qualitat. O sigui, hi ha un problema de cost i de qualitat. I d'aquesta manera ja vam passar treballant, em sembla que són un total de 3 o 4 anys, i vam veure que era inviable. o nosaltres ens dona energia, o nosaltres veiem molt dificultós la continuïtat d'aquesta empresa.
En les paraules del gerent d'Infosa, unes paraules que deixen clara també per part de Joan Socarrats, que no veu voluntat per millorar el subministrament elèctric de les Salines ni per part d'Endesa ni per part de la Generalitat de Catalunya després d'haver fet ja totes i cada una de les gestions necessàries.
Això, l'última reunió va ser el gener del 2010. Si haguéssim vist que tot això realment prenia un caire ja de solució definitiva, és evident que no haguéssim arribat fins aquí i haguéssim continuat amb el que estàvem fent, però la veritat és que no veiem cap ganes de la companyia elèctrica de solucionar això, pel que és el pitjor, no veiem les administracions ni amb voluntat, ja no sé si dir si ja està amb capacitat, d'obligar la companyia elèctrica a complir amb les seves obligacions.
De fet, un dels projectes que solventaria aquest problema seria fer una línia submarina que unigués les Salines amb el Poble Nou per tal de portar la corrent elèctrica, una infraestructura que tindria un cost aproximat de 1,1 milions d'euros i per al qual l'empresa que gestiona les Salines està disposada a aportar fins a 200 o 300 mil euros, però no el 50%, com li demanaven en principi FECSA i la Generalitat. Es va posar de manifest la possibilitat d'utilitzar energies renovables, un fet que Joan Socarrat, gerent de l'empresa, ha qualificat d'una absoluta bestiesa. L'escoltem.
Que ara resulta que FECSA diu que vol plantejar un estudi d'energies alternatives. I això és una bestiesa, parlant clar. I si la Generalitat els hi dona peu i accepten perdre pues, 6 mesos amb que presenten un estudi que és una bestiesa, pues, perquè tampoc deuen tenir gaire voluntat de realment solucionar el tema. Energies en alternatives enmig d'una reserva natural, que som parc natural, reserva natural, zona PEIN, zona CEPA, formem part de la xarxa Natura 2000, i resulta que volen posar hectàrees de plaques solars per donar 380 kW de potència, això és ganes de perdre el temps. I ara estem en aquesta situació. D'aquí l'única solució és el tema del soterrament de la línia.
I és que Joan Socarrats ha recordat que la pròpia activitat salinera i el fet que es bombegi l'aigua que genera la punta de la banya fa que hi hagi un entorn natural rellevant. El gerent d'Infosa ha recordat que si es deixen d'explotar les Salines, l'única colònia de flamencs que hi ha a Catalunya marxarà, així com les d'altres espècies protegides que hi habiten. Segons Socarrat, creu que Medi Ambient no pot permetre's el luxe de que es doni una solució al problema del subministrament en tant temps de retard.
Canviem la nostra temàtica informativa perquè un jutjat de Barcelona ha desestimat el recurs d'una entitat proteccionista contra els correbous d'Alcanar i Camarles de l'any 2008. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona ha desestimat el recurs contra les actes administratives que havia presentat l'Associació Nacional per a la Protecció i Benestar dels Animals el 21 d'octubre d'aquell any. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, valora la sentència d'aquest jutjat que avala la política dels bous a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Bé, el passat 21 d'octubre de l'any 2008, l'entitat AMBA va presentar un recurs contenciós administratiu en contra dels bous que es van celebrar en aquella temporada, la temporada de l'estiu del 2008, als municipis d'Alcanar i del Lligall del Gànguil. Tot i que este recurs contenciós anava adreçat a aquestes dues poblacions en concret, la voluntat i la filosofia del recurs presentat per la protectora d'animals era la de posar en qüestió tot el que és la celebració dels bous tradicionals a les Terres de l'Ebre. I esta setmana passada el jutjat contenciós administratiu va desestimar la demanda i per tant va desestimar el recurs contenciós administratiu, i en aquest sentit entenem que el jutjat ha fet una validació i ha reconegut com a legal totes les pràctiques que portem a terme des de la delegació del govern i des del Departament d'Interior durant aquests últims anys, reconeixent que la celebració dels bous tradicionals de les Terres de l'Ebre s'estan portant a terme dins del marc estricte de la legalitat vigent per un costat, i que per altre costat també s'està fent un esforç, es reconeix l'esforç fet per part de l'aplicació del manual de les bones pràctiques, treballant per preservar l'animal i per treballar en el benestar de l'animal i dels bous a les Terres de l'Ebre.
El delegat feia aquestes declaracions en el marc de la sessió mensual del Consell de Direcció d'Administració Territorial del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre. A part de la sentència, la sessió també ha estat marcada pels inicis dels nous treballs de contenció de la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre.
Després de 30 anys arriba la festa més esperada. Després de 30 anys arriba la 30a diada de la bicicleta de l'Aldea. Diumenge 20 de juny, organitzada per l'AMPA de l'Escola del Maria García Cabanes de l'Aldea. I enguany visitarem Amposta pel Pont Penjant. A les 9 del matí, concentració de bicis a la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 hores sortim cap a Amposta. A les 10:30 hores, aproximadament, arribem a Amposta. Esmorzarem i a les 11:30 arrenquem. A la 1, arribada a l'Ajuntament de l'Aldea. Sortejos, premi per al més jove, premi per al més veterà, trofeu de la bicicleta clàssica més ben conservada, tot això i molt més, t'espera a la festa més esperada. 30a diada de la bicicleta, l'Aldea, diumenge 20 de juny. Esteu tots convidats. A les 9 del matí us esperem a la Casa de la Vila de l'Aldea.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All-Star amb tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Vocalife de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre, el vostre suport ens fa líders.
Encetem la plana cultural perquè l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar celebra el fi de curs amb un gran concert. És la quarta edició d'aquest concert que reuneix a gairebé 140 alumnes que oferiran tots els coneixements assolits durant el curs. Des de la Cala Ràdio ens informarà Celi Domínguez.
L'Escola Municipal de Música, l'EMMA, ha organitzat per aquest dissabte 19 de juny la quarta edició del concert final de curs. La cita és a les 6:30 de la tarda a la Sala de la Societat. Una hora i mitja de música que, sens dubte, no deixarà indiferent als que hi assisteixen. Enguany hi ha algunes novetats, com l'estrena a l'escenari del conjunt d'iniciació, que és el primer any que toquen en grup. Es tracta de nens que fa un any que toquen instruments i estan dirigits pel professor Carles Llorente. Tot i que per Santa Cecília van fer una primera actuació, ara s'estrenen de manera oficial. Anna Vizcarro, cap d'estudis de l'EMMA, ens parla una mica més d'aquesta tarda de música.
Doncs el proper dia 19, el dissabte dia 19, a la Sala de la Societat, a les 6:30 de la tarda, portarem a terme, com ja cada any ve sent costum, el concert de final de curs de l'Escola EMMA, en el qual hi participen la majoria dels alumnes de l'escola, que ara solen ser sobre uns 130-140, número bunt, número avall. Molts moments no hi poden participar, doncs, perquè igual tenen altres compromisos o tenen feina, però en principi tots estan molt motivats. I aquest any han fet una miqueta de variació dintre de lo que és l'organigrama del festival, perquè volem que tot hi tingui cabuda, hi ha activitats noves, i el que es tracta és de fer una miqueta de resum de lo que s'ha fet durant tot l'any a l'escola, el nivell que han assolit els alumnes. I després, sobretot, el que ens interessa moltíssim és integració dintre dels grups.
A més, també surt a tocar a l'escenari el conjunt de nivell mig per acompanyar la coral de l'escola i els petits del grup de sensibilització 3. Tots plegats estrenen la peça El cargol mi fa sol. I després, dins de cada aula, s'organitzen grups de música de cambra i toquen conjunts de saxo, flauta, percussió i trompeta, entre d'altres instruments. peces divertides i modernes, tot i que des de l'Emma no volen desvetllar més detalls perquè tot plegat sigui una sorpresa i el públic ho gaudeixi molt més. A més, la coral d'adults també interpreta durant el concert una cançó africana acompanyada pels alumnes de l'aula de percussió.
Gràcies, Araceli. Seguim amb una altra celebració, els 15 anys de la Plana Ràdio, amb l'homenatge als seus col·laboradors i anunciants més veterans. El passat divendres i en el marc dels actes de celebració del 15è aniversari de la Plana Ràdio, la direcció de l'emissora, amb el vistiplau de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, va voler retre un homenatge especial a aquells anunciants i col·laboradors que ho són ininterrompudament des de l'any 1995. Josep Roig, la Plana Ràdio, Santa Bàrbara.
En total van ser 11 els comerços de la localitat i rodalies que van rebre una placa agraint la fidelitat per tots aquests anys, donant suport econòmic a la emissora. I 5 els col·laboradors que van pujar a l'escenari per rebre el micròfon de la Plana Ràdio, un trofeu al·lusiu a la dedicació que aquestes 5 persones han tingut al decurs de 15 anys a la ràdio municipal, presentant i de manera ininterrompuda els seus programes. Jordi Roig i Maxi Dens, Rosa Bonet i Laura Rosa, Guillermo Gaia i el Chico GG, Aida Roig i Eurotops 15 i Guillem Gaia, per la seva participació al programa Amb Carinyo, van ser les persones i els programes a qui es va fer aquest reconeixement. Escoltem un fragment de la intervenció de cada un dels homenatjats.
No, res, pues que gràcies pel micròfon este i a veure si en podem fer 15 més.
És que jo no m'esperava tanta gent, és molt difícil. No, però aquest mereixement no són de 15 anys, però crec que puguem ser 15 anys més i a més. És un orgull estar en tots ells i, a més, ficant la música.
Bueno, jo me recordo que tenia 49 anys a punt de fer 50 i avui ja en tinc 65. O sigui que he canviat una miqueta l'estil i jo continuo a l'emissora fent el mateix.
Només vull clarificar que no vaig començar obligada per
un pare. Molt bé, això és molt bo.
Vaig vindre perquè vaig voler i avui en dia continuo igual i espero que per molt més de temps. Moltes gràcies.
Sí que és veritat que Aida agraïa moltes coses a la ràdio, però una de les principals és que jo ara quan ho dic la gent no s'ho creu, però jo soc molt vergonyós. I quan vaig anar a la ràdio, perquè jo havia acabat la carrera, volia anar de colònies, però que vaig anar a la ràdio per anar de colònies, en l'espai Espurna, que existia llavors, i que Pepe va dir, bueno, pues hauries de venir a fer un programa, que necessitem col·laboradors, i jo dic, no. Que passa que, bueno, Pepe ho sabeu com és, que t'acaba convencent.
Finalment, la ràdio i l'Ajuntament també van voler tenir un reconeixement especial per a la seva col·laboradora de més edat, Glòria Espuny, que als seus 80 anys cada dia a les 12 del matí des del 1996 presenta els seus clàssics Disco amb música i amb carinyo. Glòria va rebre l'agraïment de tots els presents, un ram de flors i el micròfon especial de la Plana Ràdio. L'homenatjada va dir, en rebre el reconeixement, que estava feliç de poder arribar amb lucidesa a formar part de la família de la ràdio a aquesta edat, tot i que afegia immediatament que no sabia si era realment tot el que havia de tenir, però que ella sempre havia estat com la coneixem.
Bueno, jo no crec que sigui mereixedora de tot això, però estic molt contenta. Vosaltres ja veieu que tinc molts anys, que tinc 80. Què passa? No res. Estic feliç d'arribar als 80 i de tindre tot el coneixement. No sé si és tot el coneixement que estic a tindre, però almenys el que he tingut jo tota la vida.
La festa d'aniversari es va celebrar al Centre Cultural i va comptar amb la presència de més d'un centenar de persones que van poder gaudir d'un magnífic espectacle de màgia a càrrec del clown local Rudy. La projecció de la pel·lícula a la Plana Ràdio, 15 anys de comunicació de proximitat i, finalment, del pastís d'aniversari amb les corresponents 15 candeles que van poder bufar tots els presents abans de la degustació.
Gràcies, Josep. Continuem parlant d'activitats i hem de començar a preparar l'agenda per al mes de juliol, perquè el saxofonista Bill Evans amb el guitarrista Robert Ford són el plat fort de la 17a mostra de jazz de Tortosa. De fet, el proper 28 de juny fins al dia 4 de juliol, Tortosa celebrarà la mostra de jazz. El festival tindrà com a actuació més destacada la de Bill Evans, un dels saxofonistes més reconeguts a nivell internacional, que juntament amb el guitarrista Robert Ford porten a terme una gira europea amb un espectacle basat en el mestissatge que va de la música soulgrass passant també pel blues, jazz i rock. A la mostra de jazz també hi actuarà Ignasi Terraza Trio, que recentment ha participat a la banda sonora de la pel·lícula protagonitzada per John Travolta, From Paris with Love, amb el tema Night Sounds Blues, interpretat amb el saxofonista Toni Solà. D'altres concerts programats són els de Primital el divendres 2 de juliol, grup elèctric que l'any passat va publicar l'àlbum Primital Bells, ja en clau més propera el veterà grup musical pop-rock espanyol amb una marcada influència blues, Presuntos Implicados, el dissabte dia 4 de juliol, i els seleccionats de la quarta edició de l'Espai de Jazz Jove dels Països Catalans. Des de l'organització s'ha explicat que l'objectiu del certamen és fomentar la participació a la mostra dels nous solistes o grups de jazz residents als Països Catalans i una plataforma per promoure artistes poc coneguts. A més de la presència musical del jazz als carrers i locals de Tortosa, la mostra comptarà amb la 7a edició de la mostra de cuina Canjun. L'organització de la mostra explicava que l'homenatge de l'edició d'enguany serà dedicat a la Batavia Jazz, l'emblemàtica orquestra de ball tortosina que des de l'any 1931 fins al 1962 es va convertir en tot una referència a les Terres de l'Ebre i una de les pioneres en el que s'anomenava música moderna. La mostra de jazz de Tortosa s'inclou dins del programa musical estable de la ciutat. En les edicions anteriors han actuat artistes de prestigi internacional, com Chick Corea, Michael Camillo, també Yellow Jackets, Marcus Miller, Soul Bot Band, Pedro Iturralde, Arturo Sandoval o Tete Montoliu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiné All-Star amb tota l'animació matiné i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el vocal live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
Temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Dissabte 19 de juny la companyia Tantarantana et convida a veure De música i d'homes. De música i d'homes, la història d'una dona, d'uns quants homes i d'unes quantes cançons que han acompanyat les seves vides. Aquest dissabte 19 de juny, De música i d'homes. Al Teatre Auditori de la Lira Ampostina a les 10 de la nit. Organitza l'Ajuntament d'Amposta Regidoria de Cultura. De música i d'homes, temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Entrades anticipades als baixos de l'Ajuntament d'Amposta i a Llibreria Gavina. De música i d'homes, d'Elena Tornero, dirigida per Julio Álvarez amb Anna Briançó.
L'informatiu de Mute.
Acabem amb la crònica de successos, perquè la policia local de Tortosa informava d'un incendi al carrer de la Rosa d'aquesta ciutat. El foc començava cap a la mitjanit del dimecres en una sala de rentadores a l'última planta. Com a mesura preventiva, es desallotjaven les plantes inferiors, 8 habitatges en total, on resideixen 37 persones. Més informació és la que ens arriba des del servei de premsa dels bombers.
Des de la Generalitat han estat alertats al voltant de 2:15 d'aquesta matinada a Tortosa, al carrer Rosa, número 8, al cinquè pis. Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 3 del parc de bombers de Tortosa i una dotació del parc de bombers d'Amposta, per apagar un incendi que afectava, com dèiem, el cinquè pis. El foc, que està controlat al voltant de la 1:50, ha cremat els trasters i una habitació de màquines, a més també de cremar 2 bigues de fusta. Com a mesura preventiva s'han desallotjat 2 edificis, 2 pisos, però cal destacar que cap persona ha resultat ferida. Al voltant de les 3, el foc ja l'havien donat per extingit.
La policia local mantenia acordonada la zona afectada durant les 3 hores que ha durat els treballs d'extinció del foc. De moment i per avui ho deixem aquí. Ens tornem a trobar des de les zones de la seva municipal demà dijous.